Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
Encara que va mantenir els lligams amb la vila natal de Vilanova i la Geltrú, al llarg del temps, Francesc Macià va establir un vincle ferm i continuat amb les terres de Ponent. A banda de viure molts anys a Lleida, la finca familiar de la dona, Vallmanya, va esdevenir el lloc de descans preferit del que seria el futur president de la Generalitat i també un refugi en moments d'agitació. A més, quan va ser escollit diputat a les Corts, ho va ser en representació de les Borges Blanques. Aquest lleidatà d'adopció va tenir la residència Ponent durant 46 anys, gairebé dos terços de la seva vida, un fet que el va influir en l'accent i en el pensament. Macià va arribar a Lleida el 1887, destinat com a enginyer militar. En aquesta ciutat va conèixer la futura esposa, Eugènia Lamarca, i s'hi va casar l'any següent. Van instal·lar-se a la casa, que havia estat del sogre, al carrer Canonge González, però sempre que podien sortien de Lleida per anar-se'n a passar uns dies a Vallmanya, al terme municipal d'Alcarràs. La preocupació per l'estat d'aquelles terres va portar Macià a jugar un paper fonamental a l'hora de comprometre el govern, i també el rei, Alfons XIII, a la culminació del Canal d'Aragó i de Catalunya. En qualitat de president de la Comunitat de Regants, càrrec que va assumir entre 1905 i 1923, va moure els contactes necessaris per tal que l'aigua de rec arribés a les comarques lleidatanes. El 1907, quan es va comprometre en política i va abandonar la carrera militar, Francesc Macià ho va fer com a diputat per les Borges Blanques, al lloc de naixement dels pares, Joan Macià i Maria Lluçà. Els electors d'aquesta població de la comarca de les Garrigues el van reelegir fins a 8 vegades, una bona mostra de la seva popularitat i del compromís adquirit amb la pagesia. Pel que fa a la finca de Vallmanya, va ser el lloc de residència més estimat des del 1918, una connexió ponentina només interrompuda per l'exili durant la dictadura de Primo de Rivera i l'etapa en què va presidir la Generalitat i s'estava a Barcelona. Macià, més vinculat a la Catalunya rural que no pas a la industrial, era molt conscient que sense tenir en compte les terres de Ponent no hi havia projecte nacional ni social possible. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem de Macià a Lleida. Clar, és una cosa que xoca una mica. Neix a Vilanova i la Geltrú, l'accent clarament és de les terres de Ponent, però té vinculacions amb Lleida, s'exilia... No queda clar, sí que queda clar d'on era Macià, però hi ha una mena de poti-poti amb respecte als llocs que el van marcar. Lleida sembla ser que va ser potser el lloc principal que el va marcar, molt més que Vilanova, molt més que Barcelona, per exemple.
Sí, perquè ell té, diguem, amb referència a Lleida, té quatre característiques que l'apropen molt, no? La primera d'elles és com militar. Després de diverses unitats que passa per Sevilla, per altres llocs que va passant, finalment arriba a Lleida com militar, doncs és un enginyer militar que va estudiar a Guadalajara, a l'Escola d'Enginyeria Militar de Guadalajara, i aleshores participa en moltes obres que es fan tant al nord, vol dir el Pirineu, com altres projectes de ferrocarril, etc., hi participa. Això li dona un lligam amb una part important de Lleida. La segona part amb la qual s'ha de tenir en compte és que ell és propietari consort de Vallmanya. Consort. És a dir, la rica era la seva dona. Sí. Era una de les coses que en el futur més admirarà la gent, de que pel seu ideari polític fins i tot és capaç d'arruïnar la família, al revés del que moltes vegades es diu ara.
Sí, sí.
I aleshores, el ser propietari consort de Vallmanya intervé moltíssim amb la voluntat de que les aigües del Pirineu continuen amb el canal que s'està fent, que se'n diu Canal d'Aragó, i que ell aconsegueix que s'allarguin i arribi fins i tot a Aragó i Catalunya i reguen totes les terres, diguem, del Segrià més sec, no del més... que ja no dona el Segre, sinó...
Sí, sí.
Dona la part del Segre, però és la part més alta, la part més, diguem, més cap al nord i més cap a l'Aragó. La part, diguem, del Carràs, la part de Suquets, tota aquella part, diguem, que és... És tot un territori molt desconegut. És la finca Vallmanya, que, per cert, que si la gent hi va, es distraurà sentint un circuit de motos al voltant, però està bastant abandonat, molt abandonat. Està i allí alguna cosa o altra s'hi podria fer. La tercera cosa que l'ajunta molt és, en Lleida, és ser contertulià al casino principal. Aquí hi ha una referència amb Mallarguera una mica. Jo crec que l'única ciutat de Catalunya que el carrer Major fa funció de carrer Major, la més, que la gent cada dia hi passa algun moment o altre per passejar, és el carrer Major de Lleida. I allí hi ha el casino principal.
Com a Terrassa, déu-n'hi-do, també, el carrer Major de Terrassa. No dic Terrassa perquè se m'acut ara,
Però saps què passa? Sí, que la Rambla de Terrassa és molt viscuda.
Sí.
I Ferran, a Lleida, el carrer Ferran, la Rambla Ferran a Lleida, sí, també ho és, però
Olot,
una mica
també,
menys.
A Olot també, la Rambla, déu-n'hi-do. Sí, que passa que Olot, clar, té dos nuclis diferents.
És possible que n'hi hagi més. Sí. Que n'hi hagi més.
Però
a Lleida és molt significatiu.
Clar, sí.
Tu vas a Lleida i sembla que si no passes pel carrer Major...
És que no hi has anat.
I no has anat al costat del Segre, no hi siguis, no? I allí hi ha el casino principal. I el casino principal és un contertulià que sent les converses i això lliga molt a l'ambient polític, a l'ambient social, a l'ambient cultural de Lleida. Perquè hi ha rics, hi ha propietaris, arxivers, hi ha gent culta, hi ha gent de tot i militars. Ell va allà. I la quarta i última relació, diguem, és que a partir d'aquí es fa candidat polític, però es fa candidat polític d'una altra part, de la part on és originari de la seva família, la comarca de les Garrigues, és a dir, de les Borges Blanques. La qual cosa li dona tota una dimensió important. I és, a més, una cosa que lliga molt a Lleida, és que és un empresari molt modern. És a dir, lligat al món rural, però és un empresari molt modern, amb el ciment, que ell ho ha conegut en les vacances d'estiu, quan anava a França. A partir d'aquí, clar, tot aquest lligam amb Lleida és un lligam... En molts llocs que vas de les Terres de Ponent, diuen, sí, en Macià, el padrí m'explicava això, m'explicava allò. En Macià.
Qui ens ajudarà a entendre molt bé el paper de Macià a les Terres de Ponent és el doctor en Història Contemporània Quintí Casals Vergés, president del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià i coautor del llibre Macià, el president del poble, que avui tenim la sort de tenir aquí a l'enguàrdia des dels estudis de Lleida, on es troba ell situat. D'altra banda, gràcies als companys de Lleida que ens estan ajudant en aquesta gravació. Doctor Casals, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per venir, primer de tot, amb això.
Suposo... Bueno, gràcies per convidar-me, també.
Sempre, és una cosa mútua, llavors a la mar de bé. Suposo que el que comentava en Josep Maria Soler, li sembla bé, diguéssim. Aquests quatre punts potser podrien definir la vida de Macià i la seva relació amb Ponent.
Sí, jo més aviat, quan em referiria a la relació de Francesc Macià amb Ponent, és precisament aquest abast més ampli, no? O les Terres de Lleida, no? com li vulgueu vosaltres
sí,
dir.
Igual, sí, sí.
Aquí hi ha un triangle de poblacions, que els eixos són Borges Blanques, Lleida i Vallmanya, que són molt clars, no? Vull dir, ell, no sé si quan arriba a l'any 1887, destinat com a comandant interí de la comandància de Lleida, no? Com a enginyer militar, no sé si ell ha volgut vindre expressament, això és una cosa que desconeixem, no? O ho fa perquè és com
trobat,
una mena d'aproximació, no? A Catalunya, no? Però el fet és que des de que arriba fins a l'any 1887 fins a l'any 1933 en què mor, tot i que mor a Barcelona, és curiós, no? Naix a Vilanova, sí, i la Geltrú i mor a Barcelona, doncs el lligam amb les Terres de Lleida és total, és la seva residència, i a partir d'aquí, pues, és bastant evident, no?
Quins lligams tenia ell amb Lleida? Sabem que els pares provenien de les Garrigues, però no sé molt bé com va anar la cosa, perquè van anar a parar a Vilanova i la Geltrú i per què no va seguir la família, diguéssim, a Vilanova i va trencar, o sigui, que això passa sovint, per desgràcia, crec, però va trencar els lligams amb el passat. Sembla que no.
No. Ell continua, sobretot als estius, quan és un infant i va amb els pares, continuen anant a les Borges Blanques i manté el lligam. Bàsicament, el que fa el pare és obrir una casa de comerç a Vilanova i la Geltrú. I se les ingenia per fer el negoci molt lucratiu, i ho fa d'una manera que això el Josep Maria segurament coneix molt bé, que és saltant-se pues, els burots de comerç terrestre, no? Ell amb altres empresaris comprarà un llagut i farà el trajecte del comerç de l'oli i també del vi cap a Barcelona, cap a Tarragona, a través del mar. I d'aquesta manera pues, podia aconseguir millors beneficis a l'hora de fer aquest comerç, perquè en aquella època hi havia un impost, que era el de consums, que si entraves de forma terrestre, pues a Barcelona, Lleida, qualsevol de les poblacions, doncs havies de pagar, i havies de pagar uns aranzels, i tot això pues, el penalitzava, no?, a l'hora de fer el negoci.
Que sempre, no? Totes les bullangues, el primer que es fa és cremar els llocs dels burots, i llavors, sí, com que es dedica l'oli, com diu ell, doncs aquesta és...
Clar, és el sistema...
I l'oli era negoci, com sí, sí, torna a ser-ho ara.
Digue. Sí.
A més, és una cosa molt... Bueno, és que els... No sé, no? Els atzars de la vida te porten, pues, bueno, en aquest cas, a la seva família, a iniciar aquest negoci a Vilanova i la Geltrú, i, per exemple, el germà gran es quedarà a Vilanova i la Geltrú i serà representant del partit progressista i després, posteriorment, del partit de República Democràtic Federal de Pi i Margall allí mateix, a Vilanova i la Geltrú. És a dir, molta part de la família continuarà allí, no? Vull dir, realment el que faran alguns dels germans, no?, serà mantenir aquest lligam amb Vilanova i la Geltrú, i en canvi, doncs, Francesc, després de fer aquest periple que parlava el Josep Maria, no?, per diversos indrets de la península ibèrica, arriba a Lleida, coneix a la seva dona, això també és un fet...
I coneix
seva...
bastant aviat, no?, des del moment en què arriba a Lleida. Sí. També a hem més... de pensar com devia ser la societat, diguéssim, amb una mica de poder de cara i ulls de Lleida de 1887-88, que tampoc devia ser tanta gent. I
no,
per
arriba,
tant...
no arribava als 30.000 habitants, no? Quintí, dir... no 24.000 o...
Sí, ha estirat bastant llarg.
Sí.
Més aviat estaríem parlant sobre aquesta població, uns 24-25.000 habitants. De fet, tot i que, a veure, les poblacions en aquella època totes eren, deixant de banda Barcelona, les grans ciutats catalanes eren d'aquesta grandària, més o menys.
Clar,
no?
Joves amb edat de casar-se i, a més, d'un cert cercle social, tampoc n'hi havia bé tants. I, per tant, diguéssim, és bastant normal que es coneguessin una filla de casa bona amb un enginyer militar jove.
Bé, a veure... aquí hem de matisar una mica les coses, no? Vull dir, Francesc Macià, quan coneix a la que serà la seva dona, no?, l'Eugènia, escriu al seu pare, que és l'Agapit Olamarca, que també és un personatge molt curiós, no?, un
carrancó. El pare d'ella.
Sí, pare d'ella.
El sogre.
El futur sogre.
El futur sogre.
I li escriu una carta que, en el qual, això està, diguem, al llibre... testimoniat per la seva filla Maria Macià, en què diu que ell és una persona que és pobre, que no té molts diners, que pertany a una família humil, és a dir, per què? Perquè el pare i la família de la seva futura dona són molt, uns grans propietaris. El seu pare és arquitecte, a part, vull dir, el futur sogre, i ja posseix, no?, també com a marit o consort, vull dir, la propietat de la seva dona, que és la mare de l'Eugènia Lamarca, la futura dona de Francesc Macià, que és la gran finca de Balmanya, no?, de 6.000 jornals, que és una bestialitat de terra, no?
De secar, s'ha ell... de tenir que llavors de secar encara, eh?
Sí, però ja, el projecte ja existeix, de portar aigua, i aquí hi havia un benefici que s'albirà, no?, en el futur. I com dic, ell es veu molt humil endavant de la pretensió de casar-se amb Eugènia, no?, i li escriu una carta al pare per intentar, pues, i el pare sembla ser que no va pair molt bé aquest festeig inicial de Francesc Macià amb Eugènia, no?, segons diu aquest llibre de la seva filla.
Clar, m'imagino que si es presenta com un xicot de pocs diners amb una carrera militar que...
Per fer, encara sí, està per fer.
Per això anava a dir, que estava començant. Sí. No sembla el millor partit del món. Si vols posar la teva filla, que serà la cadena on dipositaràs tots els diners, no sembla el millor per controlar l'erari familiar, no?
I molta gent que fa la mili Lleida i molta gent que avisa els militars de Lleida, que va ser l'última unitat militar grossa que hi va haver a Catalunya, la divisió d'Urgell, sabien que quan els militars que arribaven a Lleida i anaven darrere de pubilles catalanes, la gent, en fi, deia, aquest on va?
Això, ja, perquè, perquè més marxava, no els interessava, etc.
I es pensaven que potser era per altres interessos, no? I aleshores això creava suspicàcies, això, vaja, ho hem viscut, no, Quintí, això, sí. Ho hem sentit, vaja.
Penseu que, per exemple, ell quan arriba, el general Polavieja, que estava, bueno, de capità general a Sevilla, ell li diu que vagi a veure a Agapit Olamarca, que és un amic seu, que té relació i que l'ajudarà a introduir-se, no?, en la societat lleidatana, no? Ell ho fa i, curiosament, quan va visitar-lo, doncs es troba que Agapito Lamarca ha marxat a Barcelona amb les dues filles que tenia llavors a seguir la temporada del Liceu. Per tant, mireu el nivell sí. que també tenia, no?, la família, vull dir, tot i que el pare, pues, era una persona peculiar a l'hora de vestir i de desenvolupar-se.
Era un personatge, diguéssim. Sí, sí, sí. En tot cas, s'arriba al matrimoni, però no sé si amb gaire alegria per part del sogre.
Mira, aquí hi ha... Saps què passa? Que hi va haver aquest llibre famós, no?, que va fer la seva filla Maria Macià, que és com una mica de testimonis de la seva pròpia vida, de la vida en família amb Francesc Macià, i ella parla pues, com si hi hagués aquesta oposició per part d'Agapit Lamarca, no? Però després, quan la família, diguem, el germà gran, la mare, perquè el pare de Francesc Macià ha mort a Vilanova i la Geltrú, no?, i té problemes familiars, Agapit Lamarca es fa amb les propietats de la família de Francesc Macià i la cedeix a la filla, no? Vull dir, però els hi deixa amb usufructe al resto de la família, no? Per tant, diríem que realment els va ajudar.
Es porta molt bé.
Sí, i també el va ajudar a l'hora de fer la seva empresa de formigó armat amb el sistema Monier. Per tant, podríem dir, si va existir això, devia ser molt al començament, però a la llarga la relació de sogre i francès, no? Vull dir, del gendre, pues, sí, sí. Va ser bona. Jo que diria que va ser bona.
En tot cas, es casen, ja tenim l'oficial Macià treballant, però es casen, si no tinc mal entès, una dada que em sembla sorprenent, a les 5 de la matinada. No sé, sí. no sé si hi ha alguna hora bona per casar-se, però a les 5 de la matinada segur que no. No vull dir com és això.
Mira, jo això ho vaig descobrir, això m'ho va explicar el que va ser el director de l'Homotès, el Manel Lladenosa, i em va dir, no és tan estrany que es casessin a les 5 del matí, perquè el tren de Lleida a Barcelona sortia a les 6.
Ah, caramba.
I clar, i ell se'n van anar de viatge de noces a Barcelona, pues, sí. Perquè la seva il·lusió era veure l'exposició universal que es feia aquell
88,
any,
sí,
1888.
Sí.
No? Per tant, això ja em quadraria més que aquesta, bueno, no ho sé, com aquest mite, no?, que hi ha d'aquesta antipatia que semblava bueno, que els volguessin com amagar, no?, a l'hora de casar-los.
Jo també ho havia conegut al meu poble, gent que es casava en funció de l'hora que sortia el tren que anava cap a Barcelona.
Clar, sí, sí. Aleshores s'entendria, però clar, si no la tirada sembla una hora bastant inoportuna. Sí.
A vegades les explicacions són més lògiques.
Sí, 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 tant i tant.
Jo penso que els historiadors el que hem de ficar a vegades és sentit comú.
Sí, sí, sí.
I fer cas a les parladories, no?, d'una altra, bueno, d'aquella manera, no?
En tot cas, a partir del matrimoni, està claríssim que la implicació de Macià es dispara amb les terres de Lleida, o sigui, s'hi estableix de debò. Ell es veu a Lleida, siguent militar, com veurem després, no sento, però en tot cas s'hi veu a Lleida i s'hi troba al costat de la seva dona.
Jo penso que és progressiu. A veure, ell es casa, evidentment, el primer fill naix a Vilanova i la Geltrú. Jo també, ficant-li una mica de lògica, vaig arribar a la conclusió que era perquè la seva dona no té mare i Francesc sí que té mare, no? I llavors pues, potser això es feia molt en temps passats, no?
Sí,
clar,
sí.
Es podia ajudar i tal. Però ja la resta dels altres tres fills, perquè en va morir un molt jovenet, però va tindre tres fills més, els té a Lleida, no? I també veig que hi ha un moment en què viu a Barcelona, perquè el destinen, ell ja he dit, no?, com que era comandant interí, doncs hi ha un moment que el destinen a Barcelona, a l'any, sembla que és el 1893, i funda l'empresa seva, no?, de formigó armat.
Això es podia fer en l'època o és una mica irregular?
Sí, sí, perquè es veu, com te deia abans, no?, vull dir que tampoc no tenien uns grans ingressos, tampoc no hi havia una feina exhaustiva, diària, i llavors se'ls permetia fer dissenys a nivell civil i ell pues, bueno, va fundar aquesta empresa amb altres socis amb aquest mètode Monier, que era primerenc a Espanya, vull dir, realment ell va aconseguir la patent, no?, i això li va donar pues, moltes obres.
En què consistia això, més o menys, el mètode aquest Monier? Què era? Això del mètode Monier.
Bueno, el mètode Monier es feia com una mena de fils ferros amb ciment. I això pues, bueno, donava com una força a que es podia construir amb molt poca grandària o molta, molt poca espessor i podies aconseguir pues, bueno, grans...
Uns edificis gran... o unes construccions. Mira, que
te ficaré un exemple, no? El primer d'aquestes obres que sembla públiques que va fer, no? Almenys la documentada, perquè amb tot això hem d'anar molt amb compte, no? Perquè cada dia surt algun disseny nou que no teníem controlat. Però de moment el primer que ens ha sortit, que és el dipòsit de Puigverd de Lleida, que encara està, és visitable i encara està, diguem, per veure la gent, doncs tenia un espessor de només 3 centímetres.
És poquíssim.
Sí,
és molt,
sí, sí.
No, s'aguanta, s'aguanta perfectament.
Exacte.
Petitet, però s'aguanta perfectament.
I clar, la gent dubtava, no? Però va tenir la sort, perquè això es va inaugurar, aquesta obra es va inaugurar el desembre, de que va fer una gelada, vull dir, el que parlàvem del clima de Lleida, no? Vull dir que és dur. I va aguantar perfectament. Vull dir, l'aigua es va gelar i va aguantar
perfectament. I no es va escardar ni res del que...
I va durar fins a l'any 2000, que el van substituir per un altre dipòsit, no? Vull dir, per tant, estava contrastat que era una obra perfectament...
Ben feta.
Sí.
Suposo que l'empresa aquesta li dona també un altre aire als ingressos familiars, perquè, clar, fins aquell moment, suposo que el sou de militar, que sempre era escadusser, devia continuar sent, però, en canvi, la filla de Marc, l'Eugènia, devia estar acostumada a un nivell de vida que Macià no podia pagar, no? M'imagino. Per tant, aquí devia haver-hi en agapit el sogre i devia tenir a veure per mantenir un cert estatus de la no, parella, no?
Sí, ja t'he dit que quan van tenir algun problema econòmic o per iniciar pues, aquest negoci o aquesta empresa de formigó armat, el sogre està allà darrere, no? T'he de dir que amb el tema de Balmanya, la incidència de Francesc Macià no comença fins a la mort de la Gapit, que això és a l'any 1897. Fins a aquell moment, el que d'alguna manera està portant, diguem, la veu cantant de la finca de Balmanya, com no podia ser d'una altra manera, és Agapit la Marca. Vull dir, i és ell el que va a totes les reunions, el que tira endavant, el que aconsegueix que finalment el govern es faci amb la concessió de fer l'obra pública, perquè inicialment era com una obra privada entre uns quants propietaris de la zona, i diguem que la primera empenta de la finca de Balmanya la fa Agapit. Després, quan mor, en quedar-se la seva dona amb aquesta finca, doncs és quan entra en acció, podríem dir, Francesc Macià.
La primera mostra pública de catalanisme de l'enginyer militar Francesc Macià va tenir lloc al casino principal de Lleida, al carrer Major. En aquell moment era un militar d'idees monàrquiques i regionalistes al servei de l'exèrcit espanyol i solia anar com a observador discret a les tertúlies polítiques sense intervenir-hi. Com a mínim una vegada, un dia de l'any 1900, sí que va defensar Catalunya dels atacs ofensius d'un dels seus superiors, el governador militar José Martos O'Neill.
Aquest enginyer militar, lo Macià, sembla que no és un militar com los altres.
Tots els militars són iguals, em sembla. Per què ho diu, Ramon?
Que no ho saps. L'altre dia era al casino amb l'uniforme i va entrar el governador militar nou, lo José Martos, me sembla que es diu.
Sí, aquest que va anar a fer les òmines a les Filipines. I ara l'han posat aquí. Només per això ja mos deu tenir ràbia, los catalans.
Ui, Ernest, si l'haguessis sentit. Va començar deixant ofenses contra el poble de Catalunya. Feia mal a les orelles d'escoltar-lo.
No em diràs que l'home si a aquest se li va encarar?
Doncs sí que t'ho dic, però va fer molt discret. Com que no el devia voler contestar vestit de militar, va sortir del bar i se'n va anar de pet cap a casa.
Deus voler dir cap a la comandància. Me sona que aquests dies estan vivint al pis de dalt, perquè la casa la tenen en obres.
On sigo, cap de cony? Que no me deixes explicar ni una anècdota. Al cap d'una estona, va tornar vestit de civil i es va acostar al senyor governador i tot educat li va dir: General, vestit de militar no us he pogut contradir, però ara, vestit de paisà, vull que tothom sàpiga que la meva consciència de català no em permet escoltar les paraules despectives i errònies que heu pronunciat de Catalunya sense indignar-me profundament. I li van anar replicant totes les acusacions.
Caram, lo macianet! Que valent! I no el van sancionar?
Doncs no, l'Omartos no tan sols no el va castigar, sinó que pocs dies després va marxar 2 mesos de maniobres i li va deixar en custòdia el seu nano.
Doncs si té els pebrots tan ben posats, potser hauria de servir a un exèrcit diferent.
Això és En Guàrdia.
Aquí estem a En Guàrdia amb en Quintí Casals i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la relació intensa, molt viscuda, de Francesc Macià amb les Terres de Lleida. Doctor Casals, acabem de sentir aquesta referència al incident, no sé si arriba a la categoria d'incident del casino. Costa valorar-ho. Sospito que devia provocar un cert escàndol en els cercles militars que un oficial mitjà critiqués el que deia el governador, no? Militar, això sembla...
Evidentment, i se'ls... Bueno, si em permeteu l'expressió, se'ls havia de tenir ben posats perquè Martos O'Neill era un personatge en tota la regla, eh?
Sí, sí, d'una duresa en contra Catalunya.
Uh-huh. Havia fet un llibre que es deia Peligro Nacional.
No està malament, m'agrada el nom.
Però el Peligro Nacional era Catalunya.
Ah! Va.
I sobretot pues, aquest inicis d'aquests primers moviments, podríem dir, més regionalistes que nacionalistes, sí, sí. No? I ara es reaccionava d'aquesta manera. De tota manera, era el pensament global de l'aparell militar que hi havia en aquells moments.
En hem de tenir aspecte. En compte, amb això que està dient en Quintí, que estàs dient, de que hi ha hagut el fet de Cuba, I aleshores...
A 1898
hi ha algun editorial de la premsa militar espanyola, no sé si és l'Ejército Nacional... o l'Ejército Espanyol, o la Correspondència Militar, els dos diaris que existien, que feien 3 o 4 edicions diaris Déu de tants militars que hi havia, per promocions i tal, que hi ha un editorial que diu Catalunya nunca serà una segunda Cuba. Uh-huh. I amb aquest tema els militars, alguns molt, eren molt, 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 molt violents i molt, molt contraris a qualsevol reivindicació regionalista de Catalunya.
Sí, que era una cosa molt suau, eh?
Sí, encara no ha arribat al 1901 amb l'aparició del catalanisme polític.
Per tant, Macià ja es posiciona, com a mínim, dona una pista que realment està inquiet amb el que està succeint i com ho veu, malgrat que continua sent un home, clarament, no és un rebel, no estem parlant d'un rebel en aquells moments en absolut.
No, és... Ell, com a... Fins que deixa, diguem, la carrera militar, és un militar íntegre, vull dir, amb tots els aspectes, recte, que compleix les ordres. Ell mateix... a l'any 1907, quan accepta la primera nominació per les Borges Blanques, no?, com a candidat de Solidaritat Catalana, ell mateix manifesta a les persones que han anat a buscar-lo, als electors de les Borges Blanques, que ell és monàrquic i que mai, això ho diuen en primera instància, que mai aniria contra Alfons XIII perquè també li deu una mica, entre cometes, aquest favor d'accelerar les obres del canal d'Aragó i Catalunya, no? Per tant, la idea inicial de participar en política és de regenerar Espanya, que en aquesta època és una idea bastant estesa en amplis sectors que no siguin dinàstics de la política que s'està conformant en aquests moments, i el que pretenen és això, modernitzar, regenerar, amb un moviment que també pues, bueno, sorgeix en altres indrets, però que a Catalunya és molt fort, que és a través del regionalisme. Ell és un regionalista conservador i, si m'apures, pues, monàrquic, sí, en aquests primers moments.
Per què canvia? Perquè, clar, això... Pues, si és un home que va a veure... Si
bàsicament, aquesta pregunta me l'han fet moltes vegades.
Clar, és que és el més xocant,
perquè,
no?
No, perquè nosaltres partim de la nostra idea del segle XXI. I, evidentment, aquí me pot corregir, si no, Josep Maria, doncs en aquest moment tot està en formació. És que està en formació. Llavors, no existeixen nacionalistes com nosaltres coneixem del segle XXI, ni molt menys. Tota aquesta gent està experimentant la manera de poder regenerar Espanya, que aquesta és la idea inicial, i veu que aquesta mínima possibilitat que ells plantegen de regenerar Espanya...
Que és modernitzar-la, simplement,
correcte,
treure's de sobre...
Amb aquesta oposició recalcitrant sobretot per part de l'element militar, però també per part de les èlits conservadores que hi ha a Espanya, que són doncs molt restrictives i sobretot...
I d'amplis sectors del poble, també.
L'Església, que també té molt pes...
No, és el que diuen, que ells tenien l'esperança i la confiança que Espanya, que havia deixat de ser un imperi, es pogués convertir en una nació moderna. Mm-hmm. I aleshores hi havia molts d'aquestes mirades que anava cap a l'imperi austro-hongarès, és a dir, l'Estat, i després que respectés les particularitats regionals.
L'imperi austro-hongarès, des de la revolució de 1848, que no era imperi austro-hongarès encara, se n'havien adonat que o reformaven o desapareixien, i per això la mirada tan habitual de dir Espanya és això, o reforma o desapareixerà. Per tant, salvem Espanya reformant-la.
Sí.
Així va anar, però en fi...
Sí. I pensa sobretot, acabant de contestar la pregunta que m'havies fet de per què havia canviat, no, aquest tarannà, que inicialment aquests diaris, que aquests rotatius que havia comentat de Josep Maria, com l'Ejército Nacional i tal, fan una campanya brutal en contra de la candidatura de Francesc Macià, tachant-lo de separatista, vull dir, de coses que en aquell moment no era, perquè es presentava a la llista de solidaritat catalana, que era com una mena de poti-poti, en la qual hi havia republicans, hi havia membres ja de la Lliga, que se
queden partits. Hi havia Carlins.
Sí, també Carlins.
Sí, sí.
Per tant, de aquesta pròpia experiència, amb la seva carn, no, de veure aquesta dificultat, no?, de poder incidir, no?, en el més mínim, no?, d'aquesta política espanyola, ell va evolucionant. Primer evolucionarà cap a un regionalisme ja més proper a la Lliga Lliga Regionalista, però posteriorment també veurà que és col·laboracionista amb els governs dinàstics de que es generen a Madrid, amb Cambó, amb fins i tot amb altres membres d'aquest partit, i ell anirà progressivament fent un projecte que sigui integrador, integrador i sobretot republicà i progressista, no? Però és una pròpia evolució. Que penseu que Esquerra Republicana naix l'any 1931. No existia, no? Per tant, és en base a una evolució de diversos partits que van trobant camins de poder-se expressar, no?, de poder expressar aquest nacionalisme.
En la primera dècada del segle XX, Francesc Macià va esdevenir el líder d'aquells que volien fer avançar les obres perquè l'aigua de rec arribés a terres lleidatanes. Entre 1905 i 1923, quan inicia l'exili, Macià va presidir la Comissió Executiva de la Comunitat General de Regants del Canal d'Aragó i de Catalunya. L'avenç de les seves gestions es poden veure en un missatge al director del canal, Rogelio Incherrondieta, l'abril del 1905, en una carta també a l'amic Francesc Banyeres, un altre membre de la Comissió Executiva de Regants, el maig del 1906, i en un altre missatge per Banyeres el 7 de desembre de 1906, també el dia que Macià havia estat rebut en audiència per Alfons XIII.
Vostè ja deu saber que a l'última reunió de Binèfar que vaig presidir i convocar, vaig poder canviar el defalliment en entusiasme. Vaig esvair tots els prejudicis i temors. En una paraula, vaig animar tant la gent d'aquesta comarca que tots els pobles es van disposar a construir les sèquies tan bon punt se'n fes el traçat. Com vostè comprendrà, atès el meu caràcter, no és que mirés d'enganyar-los, sinó que els vaig parlar sincerament, tal com jo creia que es farien les coses. Cal fer-se càrrec del que representa per aquest país que es troba en la misèria. Si no donen resultat les seves gestions, si la comissió no es veu atesa, jo no tinc més remei que organitzar una reunió i exposar amb sinceritat el que passa, perquè el càrrec m'obliga i la consciència m'ho dicta. Després d'una bona lluita, he aconseguit, ajudat per l'Alvarado, que el ministre de Foment, el senyor Gasset, decideixi treure a subhasta totes les obres del canal que comprèn la zona regable catalana, amb la condició per part del contractista d'acabar-les en el termini d'un any i mig com a màxim, i, per tant, tota aquesta zona està d'enhorabona, ja que l'octubre de 1907 podrem regar mitjançant certes condicions a què m'he compromès. El rei ha estat clar i categòric, mostrant-se un defensor entusiasta del canal, i m'ha manifestat que autoritzarà immediatament la presentació a les Corts tan aviat com el ministre li presenti el projecte de llei. Com que el govern sembla que es conforma amb el poder, dimarts aniré al Ministeri a sol·licitar la presentació d'aquest projecte, acompanyat de l'Alvarado i diputats i senadors de la zona regable, amb l'objectiu d'aconseguir que el ministre de Foment, que va a la firma el divendres, pugui portar-lo al rei per autoritzar-ne la lectura a les Corts. Cregui'm, amic Banyeres, que és una tasca ímprobe i que estic esgotat, i que només per tractar-se d'un afer d'importància capital per aquestes dues comarques desgraciades, em faria aguantar tant de temps i lluitar contra tots els inconvenients que han sorgit i que tanta força de voluntat es necessita per vèncer.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Casals, ja sentim per Macià que està molt cofoi, molt content de com estan anant les coses amb la comunitat de regants, veu una gran possibilitat d'expansió d'aquelles terres. És curiós veure com que Macià compaginava, sembla que bastant bé, aquest aspecte de terratinent o d'industrial agrari, que és un concepte bastant nou en aquell moment, amb la de la seva vocació política naixent. No hi havia contradiccions amb això, la gent no deia, caram, com és que tu, que ets mig terratinent, perquè no era exactament ell el terratinent, però en fi, t'hi dediques a la política.
Bé, aquí hi ha diverses matisacions, no? El Francesc Macià, com te deia, no? quan comença la gestió de tot aquest gran territori que és la finca de Balmanya, com en algun moment ha dit Josep Maria, és una terra de secà completament. Tu tens que pensar que tot l'occident d'aquí, de les Terres de Lleida, no existia res. Tots aquests pobles que ara coneixem, com Gimenells, com Sucs, com el mateix nucli habitat de Balmanya, pues Reimat, era completament un gran socarral. Clar, perquè no era improductiu, només hi podia haver pues, una mica de pastures...
Ens apropem als Monegres, eh? O sigui, d'estil, pues, d'aspecte. Sí.
Hi ha fotografies que, en les quals només hi havia, no?, el petit castell de Reimat, i es veu pues, bueno, tot el que és el territori pues, sense pràcticament cap arbre. No?
I quatre cases al Pla de la Font, perquè hi ha la font.
Correcte.
Com el seu nom indica. Sí.
Llavors, aquí hi havia un gran projecte que s'arrossegava, doncs, pràcticament, que se'n parlava primer de què es faria el canal de Tamarit i després el canal d'Aragó i Catalunya, doncs, pràcticament des del segle XVIII, però no s'acabava de concretar. Clar, llavors, per tots aquests terratinents, el fet de que, quan mor, com ja et dic, no? Vull dir, Agapit la Marca, agafés les regnes Francesc Macià, perquè era una persona amb prestigi, no? Vull dir, era un enginyer, era una persona amb coneixements, sí. Clar, que podia fins i tot ajudar, no?
No devia dir bestieses, diguéssim, clar. A l'hora d'anar per aquí, anar per allà, doncs, això es pot fer, això no es pot fer.
I al damunt va tindre, doncs, aquesta sort de que va rebre, pues, una bona sintonia, pues, primer amb el ministre d'Agricultura i després amb el propi Alfons XIII, no? I les obres es van disparar, vull dir, a la primera dècada del segle XX es van disparar i bueno, la gent reveia Macià per tots aquests pobles, per Lleida, quan venia d'aquestes trobades que es feien a Madrid i tal, com si fos un heroi, no? I la seva popularitat va pujar moltíssim. Jo, bàsicament, ho resumiria, no?, la conclusió, no?, després de fer aquest treball d'estudi profund, no?, de la figura de Macià, és que feia les coses bé. És que
era un home eficaç.
Sí,
el que la gent necessitava i donava respostes.
Clar, i després de tants anys de veure la corrupció política
de la gent,
amb ell li deien,
sí, la corrupció no sé que existia.
Sí, exacte.
Però la gent li deia el diputat honrat, però vull dir, quan era diputat era el diputat honrat. Fixeu-vos si tenia aquesta aproximació, no?, amb el poble i que feia les coses bé pel poble, no? Vull dir, era una persona molt compromesa i jo, pues, bueno, quan he estat fent la seva biografia des del punt de vista de Lleida, doncs me dono compte que com a militar no tenia cap tatxa. Com a enginyer semblava que feia les coses bé, perquè damunt introdueix aquest sistema que és primerenc, no?, a les terres d'Espanya, no? I després, pues, quan es dedica com a president de la comunitat de regants, està des de l'inici que es forma, l'any 1905 fins a l'any 1923, en què ha de marxar exiliat, perquè la gent és que veu que fa les coses bé, no? És que no té mai a la vida amb cap problema amb la gent, diguem, més de peu, no? Vull dir que són els que d'alguna vegada valoren la seva feina. Té més problemes, doncs, amb gent que té altres interessos.
Escollit diputat a les Corts pel districte de les Borges Blanques, Macià va debutar al Congrés el 7 de juny de 1907. En aquella intervenció va exposar la campanya en contra seva per part de sectors militars que no havien entès que fos candidat de Solidaritat Catalana i que l'havia portat a demanar un retir forçat de l'exèrcit davant l'amenaça que li formessin un tribunal d'honor. Deixava clar que l'abandó de la carrera militar l'havia fet coaccionat, no pas per voluntat pròpia. En aquest discurs, el flamant diputat es defensava de qualsevol acusació de deslleialtat, recordant què havia dit als 40 ciutadans del districte de les Borges Blanques que li havien demanat ser candidat.
Ara entro en un terreny que em produeix una emoció intensa. Quan van venir a casa meva 40 representants dels pobles del meu districte a demanar-me que acceptés ser el seu candidat per la Solidaritat Catalana, vaig acceptar. Però en acceptar els vaig dir que tenia la necessitat de fer algunes manifestacions. I em van contestar que em coneixien sobradament, que no volien que les fes, perquè podia tenir les idees que jo volgués, que ells m'acceptarien igual. Malgrat tot vaig voler manifestar-me i els vaig dir que jo havia format part de l'exèrcit durant 30 anys, que li tenia una estima molt gran i que amb les meves iniciatives donaria sempre suport a l'exèrcit, perquè me l'estimava amb tota l'ànima. Això em van respondre que ells també se l'estimaven, que ells volien un exèrcit que tingués tots els elements necessaris per combatre i per vèncer. Els vaig dir també que tenia un deute de gratitud amb el Fons 13 i que aquest deute de gratitud m'obligaria tota la vida a ser-ne partidari. I ells, la majoria dels quals eren antidinàstics, em van dir que la gratitud m'obligava i que actuava perfectament. Per últim, els vaig dir que donaria suport a qualsevol llei, qualsevol solució que es presentés, que fos favorable a la nostra Espanya, sense mirar qui la presentava. Això els vaig dir. Ho sap el digníssim governador de Lleida i ho sap tothom, perquè això fou públic. A banda que tot el món que em coneix sap que sóc incapaç de dir una paraula per altra.
En guàrdia.
Quintí Casals, quin discurs més ben tramat, no? I més ben trabat, aquest que fa Macià el primer. A més, és un discurs que diguéssim, Macià suposo que devia ser conegut, entre altres coses, perquè s'havia posicionat amb els fets del Cucut d'una manera molt sorprenent per un militar. Això no era habitual, que els militars es suposessin el que havien fet altres militars.
Sí, aquest també és un fet bastant transcendental.
El Cucut i la Deu de Catalunya, els dos.
Sí, el Cucut i la Deu de Catalunya. Sí, l'intent de Sal...
No, l'assalt, disculpa.
Tens raó. No, és un intent, és un assalt.
Un assalt de 100 militars o 200 militars...
Oficials.
Oficials, amb uniforme. a la plaça... Bueno, em surt el nom. A la plaça Baix de Tot de la Rambla a l'esquerra, home.
Hi ha la plaça Vila de Madrid, que és...
No, Baix de Tot de la Rambla. A la plaça on...
Ah, Baix de Tot... Bueno, ja ens en sortirà, no
passa res. I amb aquella plaça ataquen la redacció de tots els dos diaris.
Sí, i allí manifesta, no? Però és que ell el que diu en aquells moments és que els militars estan per servir a la població, no per atacar-la, no? Vull dir, és que és una persona que té, en aquest aspecte, molta lògica. I sobre el discurs, que aquest primer discurs que fa al Parlament, aquí ja mostra un tarannà que serà constant com a diputat, que és la seva sinceritat. Vull dir, no va amb embuts...
Sí, no va amb doble sentit.
No, ell explica el que ha passat, per què ha tingut que deixar la seva carrera militar, que no, vull dir, en principi pensava que podia continuar fent, tot i que podia estar de permís, no?, mentre es fes de diputat, sí. però realment es veu obligat perquè no li passen que, però penseu que els militars eren diputats amb normalitat, vull dir,
no passava
època,
res, diguéssim,
vull dir, si et presentaves pel Partit Conservador o pel Partit Liberal, que eren els dos que havia en aquells moments dinàstics, doncs no hi havia cap problema. El que no li passen és que es presenti per Solidaritat, que és una alternativa, bueno, que ells relacionen amb aquest separatisme de Catalunya.
Què és el que Macià farà a partir d'aleshores com a diputat amb respecte a les Terres de Lleida? Intentarà defensar bàsicament els interessos dels regants i els interessos de la gent de la zona, o tindrà una visió una mica més nacional, que diríem ara?
No, la visió, ell inicialment es veu en les primeres intervencions, per exemple el 1907 hi ha una gran riuada a la tardor, i ell ve i bueno, una riuada que ha d'anar des de Torres de Segre fins a la Granja d'Escarpa amb barca, i va amb barca, allí veu que hi ha hagut grans destrosses, i per exemple, doncs, ells tenien a la Granja d'Escarp tenien una barqueta que els servia per travessar el riu, i aconseguirà, doncs, a través de subscripcions populars i tal, no se'l compri una barca, ni compri dos. La seva dona també col·laborarà, doncs, doncs, perquè hagi les famílies més afectades tinguin roba, tinguin menjar. Per exemple, quan es produirà el saqueig dels sepulcres del monestir de les Avellanes,
ell intentarà...
Sí, pues bé, ell intentarà que no marxin, perquè en aquella època, com que s'havien venut ja parlem, no?, des de l'època de la desamortització s'havien anat passant, pues bueno, hi ha un banquer, crec recordar que es deia Agustí Santes Masses, de Lleida, que es ven els sepulcres, i aquests sepulcres ara, si els vols anar a veure, estan a The Cloisters, al Museu de Nova York. I bé, ell va intentar...
El MoMA. Eh? La plaça Real, ara m'ha vingut.
Ah, t'ha vingut.
Buscava el MoMA.
Bé, i ell intenta que no, i no se'n surt, no? Vull dir, perquè és, bueno, per exemple, també hi ha manifestacions en favor de la llengua catalana. Això és més dintre d'un àmbit local, però clar, què és el que succeeix? Que ell mateix, com he dit en un altre moment, va evolucionant, que això és la segona part del nostre llibre que ha fet el Marc Macià, i que es veu, no?, aquesta evolució de pensament en què comença a estructurar un projecte nacional que veu que manca, no? I, bueno, els primers partits que crearà, vull dir, la Federació Nacionalista de Catalunya i després l'Estat Català, pues pràcticament és el llanero solitario, vull dir, i això és curiós perquè és un pensament que, bueno, entre cometes ho dic, naix a Lleida, a través de persones que l'ajuden, com Enric Arderiu, que és un arxiver que també s'hauria de recuperar bastant la seva memòria.
Ens queda un minut, és així, de radical el tema.
Bàsicament va fent el seu pensament, sí, ja per fer un projecte nacional que la culminació serà, evidentment, quan...
Crec que val la pena recordar que després de l'exili forçat, els fets de Prats de Molló, etc etc, quan torna a Lleida, ja en els anys 30, serà rebut de manera apoteòsica, i per tant, diguéssim, la seva base personal es mostrarà molt clarament aquesta retornada.
Sí, és rebut per 30.000 persones quan arriba, i pràcticament el cotxe amb el qual anava descapotat, doncs hi ha fotografies impressionants, no?, de la Rambla de Ferran, en què es veu plantat, no? La gent, ja et dic, 30.000 persones d'aquella època és moltes,
sí,
però
sí, sí.
Hi ha un detall que a mi, en un moment determinat del llibre, el dic, i que a mi em sembla espectacular, no? Fixeu-vos en les fotografies de Francesc Macià, que sempre tothom li deixa com un espai.
Ell sempre surt
com a davant d'un grup de gent, ja sigui el govern.
No?
Sí, sí, hi ha un respecte impressionant, sí, per la figura de Francesc Macià, no? I això es veu a les fotografies.
És el mateix que tenim nosaltres per la gent que endreça la programació Catalunya Ràdio i que no ens destrossarà si continuem parlant, perquè el temps se'ns ha menjat. Doctor Quintí Casals, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Enguàrdia. Ell és el coautor del llibre Macià, el president del poble. Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Josep Maria Soler Sabater, gràcies, no tenim més temps. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus d'Eloi Vallatbó, Josep Lluís González i Marc Lobato.